Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre, amics oients de Ràdio Estel. Comença el programa Economia en Valors. Us parla Salvador Aragonès. Començarem el programa amb les notícies i després entrevistarem Josep Maria Tarragona i Clarassó, historiador, escriptor, periodista, enginyer industrial i biògraf del gran arquitecte Antoni Gaudí. En segon lloc tenim el senyor Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauració, i finalment entrevistarem a un dentista, el doctor Francesc Real, director mèdic de la Clínica Dental Augusta Real Casanyes i professor universitari de deontologia, per veure com viuen els dentistes la pandèmia.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Ara anem a les notícies de la setmana. Acord in extremis entre el govern i la patronal COE per la pròrroga dels ERTEs o ERTOs per els pròxims 4 mesos. Aquest acord va posar també en una situació límit els centenars de milers de treballadors i les seves i treballadores i les seves famílies que estaven en un ERTO. L'acord es va fer amb la intervenció del president Pedro Sánchez, qui va trucar al president de la COE, Antonio Garmendi. Hem dit moltes vegades d'aquest programa que el teletreball ha vingut per quedar-se, però ara ja s'han fet estudis científics de com afectarà en els sectors de la nostra economia. Està clar que no tots els treballs es poden fer teletreballant, total o parcialment, com és el cas dels perruquers o dels agricultors. Pablo Claver, soci de Boston Consulting Group, té clar que el treball en l'oficina quedarà ben reduït. En els països industrialitzats com Gran Bretanya, Alemanya, Estats Units, França, Japó i Xina, el teletreball augmentarà en el pas dels anys. A Espanya representa un 17% i passarà a duplicar-se fins al 34%. Es veuran afectades pel teletreball els restaurants perquè la gent dinarà més a casa i els treballadors estalviaran anualment entre 1.000 i 1.500 euros o més a l'any. En segon lloc, el transport. Doncs hi haurà menys desplaçaments cap al lloc de treball i els treballadors estalviaran entre 500 i 1.000 euros l'any. A més, la baixada dels transports farà disminuir la pol·lució i, per últim, els treballadors preferiran establir-se fora de les grans ciutats, el que farà augmentar la construcció de cases i pisos fora de les ciutats i al mateix temps cauran els costos de compra i lloguer dels habitatges de les grans ciutats. El sector immobiliari quedarà afectat perquè es vendran i llogaran moltes menys oficines i s'utilitzaran el que es diu el coworking. Buscar-se residències fora, diu Pablo Claver, ja està durant a les grans ciutats com San Francisco, Londres, Berlín i New York. Aquesta fugida de les capitals ha aconseguit en aquestes ciutats que s'han desplomat els preus del lloguer entre un 20 i un 30%. El teletreball servirà també per fer més grans els espais on es treballa i haver-hi molta gent teletreballant. La Comissió Europea ha desemborsat avui 14.137 milions d'euros per a 12 estats membres de la Unió Europea amb el 7è tram d'ajuda financera que es presta a través de l'instrument SURE. Com a resultat de les operacions d'avui, Espanya és el país que més diners ha rebut, 3.370 milions d'euros. Aquesta és la 7ª ajuda SURE de la Unió Europea. El SURE és l'instrument europeu que dona suport als estats per atenuar els riscos de l'atur en cas d'emergència. En el projecte Espanya 2050 que va presentar el president del govern Pedro Sánchez a l'opinió pública, diu que la pressió fiscal als espanyols aquest any 2050 passarà del 35% actual al 45%, és a dir, 10 punts més que ara. I si hagués presentat el projecte Espanya per l'any 2100? Segur que el 70% dels ingressos de la gent anirien als impostos. No obstant, com bé diu l'Antoni Duran Cindreu Buixader, més que les polítiques dels ingressos dels estats i de les comunitats autònomes, s'ha de mirar més prim amb les despeses. Primer les despeses i després els impostos. S'ha de mirar les duplicitats que hi ha de serveis entre l'Estat i les comunitats autònomes i s'ha de mirar amb més cura les despeses d'aquestes últimes. Pagarem menys impostos i la despesa no depèn només de com i què es gasta, sinó de com es gestiona l'erari públic. Les autonomies rebran i gestionaran 4.500 milions d'euros per la rehabilitació dels habitatges. Això representa el 80% dels fons europeus que rebrà el Ministeri de Transports, que presideix Josep Lluís Ábalos. El pla, diu el Ministeri, crearà 180.000 llocs de treball i aportarà 13.500 milions al PIB, Producte Interior Brut. O sigui que el Ministeri de Transports enfoca les seves ajudes a la rehabilitació dels habitatges. No obstant, els promotors immobiliaris demanen ajudes per als nous habitatges de l'ordre del 20% per als joves fins als 34 anys, que és la quantitat que demanen els bancs per concedir una hipoteca. Ho va dir el president de l'Associació de Promotors d'Habitatges, Juan Antonio Gómez Pintado, en el Saló Immobiliari Professional de la Fira de Madrid, CIMAPRO. Va dir que així es fa a Gran Bretanya, Alemanya i a França. Aquesta ajuda portaria a les arques de l'Estat uns 16.000 milions degut als impostos que són abundants en l'habitatge. El Congrés dels Diputats ha decidit per la majoria anul·lar la pujada d'impostos de matriculació als cotxes, amb els vots en contra del PSOE i d'Unides Podemos. Si l'aprova el Senat, l'impost que es va posar a primers d'aquest any estalviarà 1.500 euros de mitjana als compradors de cotxes.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics, perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
I ara, a la cançó del programa d'avui, el dediquem a Dua Lipa, que està molt de moda amb la cançó Don't Start Now. No comencis ara. Per vostès, Dua Lipa.
anything could stop me. Don't show up, don't show up.
Hem escoltat a Dua Lipa, gràcies. Gràcies a tu, una cantant i compositora britànica d'ètnia albano-kosovar que ha rebut dotzenes de premis i nominacions als millors treballs musicals, tant al Regne Unit com a tot el món. El fabulós temple expiatori de la Sagrada Família de Barcelona, avui basílica, en un principi estava dedicat a Sant Josep. Per aquest any, que el Papa Francesc l'ha dedicat a Sant Josep per tota l'Església Universal, es preveu que s'acabin les obres de la Torre de Maria de la Sagrada Família. Serà la torre més alta de les que ara hi són. La més alta serà la catedral, la central, perdó, dedicada a Jesucrist. Per tal de parlar de la relació del temple expiatori de la Sagrada Família en relació a Sant Josep, parlarem amb el senyor Josep Maria Tarragona i Clarassó, historiador, periodista, escriptor, enginyer industrial i biògraf de l'arquitecte Antoni Gaudí i Cornet. Abans molts pensaran què significa un temple expiatori. Un temple expiatori és on hi ha una adoració permanent del Santíssim Sagrament i on es va resar per l'expiació dels pecats. Bé, doncs bon vespre, senyor Tarragona, i gràcies per venir al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre, moltes gràcies.
Al principi, el temple de la Sagrada Família estava dedicat a Sant Josep. Com es va passar a ser temple de la Sagrada Família, avui basílica, senyor Tarragona?
Això va passar molt al començament per influència de Sant Josep Manyanet, abans que Gaudí s'incorporés com a segon arquitecte de l'obra. Sí. És a dir, inclús abans que es comencés a posar la primera pedra.
Sí.
Llavors, Sant Josep Manyanet és l'apòstol de la família i aquesta va entendre que la veritable devoció a Sant Josep és la devoció a la Sagrada Família, perquè Josep, de fet, és l'espòs de Maria i és el cap de la família de Jesús.
Sí. No tothom coneix la devoció d'Antoni Gaudí a Sant Josep, i ho va reflectir de manera repetitiva en el portal del naixement de la Sagrada Família. El que passa és que, a simple vista, no sembla tan evident, senyor Tarragona, però vostè coneix tots els detalls de la basílica. Expliqui'ns una mica.
Home, evident tampoc, perquè la façana del naixement, Gaudí, va dir: jo aquí representaré o represento el patrocini de Sant Josep. El patrocini de Sant Josep sobre l'Església, que va ser declarat per el Papa Pius IX el 1870, és a l'origen de la construcció del temple de la Sagrada Família i de molts altres temples expiatoris i dedicats a Sant Josep al món. Sí. Aleshores, Josep Gaudí, quan va fer la façana del naixement, va voler explicitar això. Primer, sí. Sempre ens presenta a Jesús i a Maria en Josep. O sigui, mai presenta a Maria sola, excepte en la visitació i en l'Anunciació. I en totes les altres escenes, Maria està amb el seu espòs, que és Josep.
Sí.
I Jesús sempre, en tot cas, apareix sota el patrocini, o sigui, custodiat, estimat, protegit per Sant Josep. Això es desenvolupa en totes les escenes de la façana del naixement, on Sant Josep surt 9 vegades.
9 vegades. És cert que aquest any s'acaba la Torre de Maria de la Sagrada Família. Quin simbolisme té aquesta torre, senyor Tarragona?
La Junta d'Obres ho té previst, i aquesta torre que està sobre l'absis està dedicada a Maria perquè l'absis està sobre l'altar major,
sí,
és on se celebra l'Eucaristia, que és com una nova encarnació. Per això està dedicat a Maria. Aquesta torre acaba amb un estel, i aquest estel, que representa Maria, és la que il·lumina totes les parets exteriors de l'absis, on hi ha les criatures infernals que representen els pecats, que fugen quan la gràcia de l'ànima, quan la gràcia arriba a l'ànima, que és la llum, la gràcia, a través de Maria, i en un moviment contrari ascensional, l'Església que celebra l'Eucaristia va pujant cap amunt, cap a Maria, creixent en les plantes i tots els elements vegetals que Gaudí disposa en aquesta paret exterior de l'absis.
Sí. De fet, es diu que Sant Josep va salvar el temple de la Sagrada Família durant la Setmana Tràgica de Barcelona a l'agost del 2009, quan les forces de l'anticlericalisme van destruir un terç de les esglésies de Barcelona, especialment en el sector obrer de la capital. Però no van poder amb la Sagrada Família, que estava enmig del sector obrer, senyor Tarragona.
Sí, va ser un fet sorprenent, perquè no hi havia cap força pública, i les intentades que van fer els grups que el volien cremar es van retirar espontàniament, sense que ningú s'hi oposés. I això va ser interpretat com una especial protecció de Sant Josep a les obres de la Sagrada Família perquè es pogués continuar el temple. I es va fer, després de la Setmana Tràgica, una solemníssima funció d'agraïment a Sant Josep per la seva protecció.
Sí. Es pot considerar el temple de la Sagrada Família com la catedral dels pobres, a Tarragona?
Sí, així ho va titular el doctor Torres i Bages, en veure el quadre que el pintor Joaquim Mir estava fent amb els pobres que Gaudí tolerava, no solament tolerava, sinó que protegia perquè demanessin caritat a les portes de la Sagrada Família en construcció, i que Joaquim Mir va representar molt, molt gràficament, molt en primer pla. I aleshores és quan, passant per allà, el doctor Torres i Bages va dir: això sembla la catedral dels pobres, i aquest és el nom que ha quedat.
Sí. I quina serà la novetat d'aquest any en la construcció del temple de la Sagrada Família, senyor Tarragona? La novetat, a part de la torre de la Sagrada Família, hi ha alguna altra novetat? Perquè sembla que es van parar les obres, no?, durant la Covid.
Sí, clar, clar, la pandèmia va obligar a parar les obres, i no parar-les, sinó restringir-les a només aquesta torre de Maria. Sí. Aleshores, clar, tot depèn de què passi, sí, què passi amb la Covid, no?
Sí, i aquest any el Papa Francesc ha dedicat a Sant Josep, ha dedicat l'any a Sant Josep. Pensa que es podria fer algun acte de culte a la Basílica en honor de Sant Josep amb motiu d'aquesta celebració de l'any de Sant Josep?
Ah, doncs pues és una gran idea, estaria molt bé, perquè precisament el temple de la Sagrada Família està dedicat a això, a la Sagrada Família, el cap de la qual és Sant Josep, i que és una, com hem dit abans, és una devoció absolutament lligada, absoluta, la devoció a Sant Josep i la devoció a la Sagrada Família. O sigui que seria un lloc molt adient per fer un culte solemne representatiu d'aquest any de Sant Josep.
Sí, aviam, sí, d'això en prenen nota alguns, no? El punt més alt de Barcelona, de la Barcelona antiga, és Montjuïc, la muntanya de Montjuïc, perquè Gaudí no va voler fer la Sagrada Família un temple que superés l'altura de Montjuïc. Per què, senyor Tarragona?
Oh, això és per humilitat personal, perquè no hi havia cap raó tècnica a la Sagrada Família, tal com la construïa Gaudí, podia mesurar 300 metres o 400 metres. Però Gaudí deia, de les muntanyes que envolten a Barcelona, la més plana, la més baixa, és la de Montjuïc, que fa uns 200 metres a nivell del mar, i la Sagrada Família està a uns 20 metres. Aleshores, jo, la torre més alta, que és la de Jesucrist, la tallo a 170 i pico metres, perquè tot sumat sigui més baix que la muntanya de Montjuïc. Per què? Perquè la muntanya de Montjuïc és obra de l'arquitecte de l'univers, que és Déu, i jo sóc un arquitecte humà. Per tant, l'obra humana ha d'estar, inclús la meva, ha d'estar per sota de l'obra de Déu.
Sí. Bueno, això vol dir que Gaudí tenia una gran espiritualitat i un gran sentiment religiós, no?
Sí, clar.
Bueno, com va el tema de la beatificació?
Oh, la beatificació continua avançant. Estem esperant que es pugui constatar algun miracle tangible, no solament espiritual, sinó tangible, perquè es pugui tramitar definitivament.
La beatificació, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Josep Maria Tarragona i Clarassó, historiador, periodista, escriptor, enginyer industrial i biògraf d'Antoni Gaudí i Cornet, per participar al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana.
Passi-ho bé. Moltíssimes gràcies.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics, perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
L'hostaleria augmenta la seva facturació amb força després de ser el sector més castigat de la pandèmia. L'horari s'allarga fins a les 12 de la nit i també augmenta el nombre de clients en els espais de dins i fora dels establiments. Cal mirar enrere el que ha sofert l'hostaleria? Seria, i és, una vall de llàgrimes. Molts s'han tancat o s'han arruïnat i no podran rebre les ajudes que vindran dels governs i sobretot de la Unió Europea. Però no parlem del passat. I tot l'increment de la facturació, el sector viu encara moltes incerteses, no solament perquè no està clara per on anirà el coronavirus i les seves variables, sinó també és impossible saber quines decisions prendran els diferents governs locals, autonòmics, estatals i europeus davant possibles rebrots de la pandèmia. A més, hi ha molts treballadors que viuen amb ERTOs i no tenen clar quin serà el seu futur immediat o a més llarg termini. S'hauran de reciclar cap a un altre sector. Això ja ho han deixat veure ministres i autoritats laborals. Per parlar de tot això ho farem amb el director general del Gremi de la Restauració, senyor Roger Pallarols. Bon vespre, senyor Pallarols, i benvingut al nostre programa d'Economia en Valors de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí. Com viu aquesta major apertura al sector de la restauració, senyor Pallarols?
Home, sens dubte, amb una sensació de major optimisme, malgrat les dificultats objectives per les que travessa el sector de la restauració. Al final és un sector que està format majoritàriament per petites empreses, per autònoms, que s'ha trobat doncs, amb una situació de paràlisi, alguna motivada doncs, per la pandèmia i l'absència de mobilitat que necessita la ciutat per funcionar, i l'altra per un conjunt de restriccions doncs molt severes, excessivament severes, que han portat doncs, a l'economia de moltes famílies, de moltes empreses familiars, a una situació molt límit, no? I semblava doncs, que no hi havia final o que no es veia mai llum al final del túnel.
Sí.
I és obvi que el fet de que avanci, per sort, la vacunació i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la setmana passada, a instàncies del gremi, doncs marqués un ritme de desescalada major que el que preveia el govern, per tant, estabilitzés d'alguna manera el funcionament de tota la restauració, sense negar les dificultats objectives que té Barcelona, doncs dona una sensació doncs, de superació, que es veu més propera, tot i que amb la prudència d'aquesta crisi tan greu que impacta a la ciutat de Barcelona i en concret al sector de la restauració.
Sí, i són suficients els horaris que hi ha ara? Què creu que s'ha de fer i no s'ha de fer per part de les autoritats, senyor Pallarols?
A veure, el que no hauríem d'haver fet mai és criminalitzar el sector quan s'ha demostrat, amb l'experiència que tenim de pandèmia, que la pandèmia té una certa vida pròpia, no? Perquè al final, doncs, al principi no ho podíem afirmar, però ara sí. Ara veiem, doncs, que diferents indrets del nostre país o del conjunt del món s'han adoptat decisions molt diferents en relació a la restauració i es constata, doncs, que la incidència real de mantenir el funcionament estable de la restauració i l'evolució de la pandèmia és com a mínim poc rellevant, no?
Sí.
I per tant hi ha hagut un error, que és criminalitzar un sector i no adonar-se que no només estàvem en una crisi sanitària, sinó que també estàvem en una crisi econòmica importantíssima,
sí,
i que mal lluita és aquella que, fent front a una pandèmia sanitària greu, el que deixa és una ciutat completament empobrida, no? Perquè no hi ha pitjor malaltia que la pobresa, i per tant, no haver-se adonat, i penso que aquest ha sigut el pitjor defecte català, que la lluita contra la pandèmia estava al nivell d'importància de la lluita contra la crisi econòmica, és el que ha fet que moltes empreses no hagin pogut fer el mínim equilibri entre ingressos i despeses i que lamentablement haguem protagonitzat un procés de defunció empresarial molt preocupant, de destrucció d'ocupació molt preocupant i que Barcelona a dia d'avui estigui en una situació molt delicada, malgrat que és obvi que el fet de que puguem treballar totes les franges horàries fins les 12 és un element que ens porta a dir que el sector ha estabilitzat el seu funcionament i que l'eficiència que la ciència ha demostrat en l'obtenció de vacunes i que la vacunació avança a bon ritme, doncs ens fa pensar que estem en una marxa que no té pas enrere i que en les properes setmanes la restauració ha de continuar recuperant normalitat i, per tant, allargant el seu horari de funcionament.
Sí, el negoci de la restauració sofrirà alguns canvis acabada la pandèmia, senyor Pallarols?
Bueno, hi han patit perquè, òbviament, hi ha moltes empreses que lamentablement ens han deixat.
Sí.
El canvi substancial és una reducció del volum del que aquesta indústria representa. Aquesta indústria, a casa nostra, és probablement la nostra gran indústria. No únicament perquè genera una riquesa i una ocupació directa molt rellevant, sinó acaba tenint, per la seva condició de sector central, un impacte en gairebé el 30% del PIB. I, per tant, poca broma, perquè estem parlant, doncs, del principal motor de l'economia barcelonina, catalana i espanyola. I, per tant, el fet de que aquesta indústria hagi perdut musculatura, que aquesta indústria hagi perdut empreses, doncs, evidentment, té unes conseqüències no únicament en la pròpia indústria, sinó té unes conseqüències en la recuperació econòmica i en la sortida de la crisi, perquè el fet de que massa empreses hagin caigut, doncs, ens deixa sense la musculatura necessària per reactivar l'economia quan abans millor, per la importància que té aquesta indústria en la nostra economia, tant a Catalunya com a Espanya.
Sí, no sé què, senyor Pallarols, no sé quin bony ha deixat, quin endeutament ha deixat a les empreses el coronavirus. Pensa que en els propers 2 anys hauria de canviar la fiscalitat en el sector per donar-li un cert respir?
Sens dubte, és un moment on els diners, on fan falta, és a les caixes registradores per protegir ocupació, per protegir empreses i per tornar deute. I, per tant, la fiscalitat s'ha d'adequar a una etapa de recessió econòmica i de necessitat de recuperació. Però al mateix temps també et diria, doncs, que no només cal fer un plantejament sobre la fiscalitat, sinó que a les pròpies línies de crèdit ICO,
sí,
doncs, probablement s'ha de fer una reflexió sobre les mateixes.
Sí.
Al final, les administracions públiques el que han fet fins ara és posar a disposició de les empreses 3 aspectes. Un, els ERTO, que s'han, sí, demostrat eficients en la protecció de l'ocupació.
Sí,
de...
que ara s'han prorrogat, sí, 4 mesos.
Que s'acaben de prorrogar i que, sens dubte, caldrà tornar-los a prorrogar. Però els altres 2 elements de protecció són elements de protecció amb molta trampa, no? Perquè és l'aplaçament dels impostos o la facilitat d'endeutament. I aplaçar els impostos no resol el problema, perquè difícilment es podrà pagar demà el que no es pot pagar avui, i facilitar l'endeutament doncs, genera doncs, de manera immediata la liquidesa per fer front a les despeses de final de mes, però genera un problema important en el futur perquè l'endeutament s'ha de tornar. I probablement les dues grans reflexions que haurien d'estar sobre de la taula en aquest moment és com part d'aquests ICO els convertim en ajut directe i, per tant, no s'hagi de retornar i donem injecció directa a les empreses, i dos, com replantegem la fiscalitat, els efectes de fer una fiscalitat que estimuli la recuperació econòmica i la recuperació de tot un sector que està greument malmès per l'impacte d'aquesta doncs, crisi i de les severes restriccions a les quals se l'ha sotmès.
Sí. I quina solució hi veu pels negocis que es dediquen a grans esdeveniments com casaments, congressos, etc., que tenen superfícies amples per...
La solució passa, sens dubte, per l'avenç de la vacunació i per la recuperació de la mobilitat en tots els seus àmbits amb la màxima rapidesa possible. Al final el que necessitem és que Barcelona torni a ser Barcelona, aquí que ningú s'enganyi. Estabilitzar el funcionament de la restauració, que és el que estem vivint en aquestes últimes setmanes, no s'ha de confondre amb la reactivació econòmica de la ciutat. Al final, l'estabilització del sector permet confondre-ho amb reactivació quan parlem de poblacions petites, perquè tenen a tot el seu públic allà.
Sí.
Però Barcelona no és aquest cas. Barcelona tenim una situació molt complicada i tenim la situació complicada com tenen les grans ciutats, els grans motors de les economies mundials, que és que necessiten mobilitat, necessiten turistes, necessiten reunions de negoci, necessiten passar del teletreball al treball físic o a l'oficina, necessiten reunions de congressos, reunions laborals, necessiten mobilitat.
Sí.
I la recuperació de la mobilitat no es produirà d'un dia per un altre, sinó que trigarà.
Trigarà.
Que haguem de tenir molta cura amb la situació de Barcelona. I, a més, amb una situació completament inèdita, que no hem viscut fins ara. Perquè Barcelona, en els propers dies i setmanes, no únicament haurà de recuperar la mobilitat que necessita per subsistir i per ser una economia pròspera, sinó que ho farà en un mercat més competitiu que mai, perquè tots els nostres competidors internacionals i nacionals estan en una situació també agònica i també necessiten recuperar la part de l'èxit que la pandèmia els ha segrestat, igual que ha passat a la ciutat de Barcelona. Per tant, entrem en unes setmanes i mesos decisius que depèn molt de quina sigui la manera d'afrontar-ho des de la ciutat per possibilitar que la ciutat es recuperi el més aviat possible, i això només va de la mà si arriben quanta més mobilitat possible en els propers mesos i setmanes.
Sí, i els treballadors del sector, senyor Pallarols, com veu que evolucionarà el seu futur? Perquè hi ha qui diu que s'ha de canviar d'ofici perquè no n'hi haurà per tots.
Bueno, això acostumen a ser les reflexions que surten des de la comoditat del salari públic, no? Però la realitat és molt més tossuda i la indústria de la restauració no té substitut en el nostre model productiu, i la restauració només a Barcelona en èpoques de normalitat dona feina de manera directa a més de 80.000 persones.
Carai.
I, per tant, el que necessitem és que aquesta indústria torni a donar de manera directa 80.000 llocs de feina a la ciutat de Barcelona. Això és el que necessitem.
Sí.
L'altre acostuma a ser aquests debats que sobre el paper doncs són molt interessants, però a la pràctica mai acaben d'aportar com pensen compensar l'absència d'aportació de riquesa i d'ocupació que sí que aporta la restauració o altres sectors vinculats al turisme o als serveis.
Sí, i vostè que coneix molt bé el sector, què és el que demana ara el sector de la restauració a les administracions, senyor Pallarols?
Bé, jo et diria que bàsicament és un escenari, com et deia, de donar ajuts reals. Això vol dir doncs, que part dels ICO es converteixin en aportacions a fons perdut i, per tant, donar oxigen financer a les empreses, una fiscalitat adequada i anar avançant en la desescalada, unit a una ambició de ciutat que necessitem per provocar que vinguin el màxim volum de turistes possibles aquest estiu. Barcelona no es pot permetre passar un altre estiu en blanc. O sigui, que tindrem un estiu millor que el passat és obvi, però això tampoc és difícil, però necessitem tenir el millor estiu possible malgrat les circumstàncies. I en aquest mercat tan competitiu i tan ferotge que ens trobarem augmentat en aquest moment postpandèmia, doncs és imprescindible que Barcelona sigui una pista d'aterratge perfecta per ser còmoda per tots aquells que vulguin venir doncs, a invertir o a gastar diners a la nostra ciutat, perquè necessitem que la nostra ciutat doncs, lideri la recuperació econòmica pel nostre futur i que no creem escletxes per no fer l'aterratge adequat als visitants o a les inversions que permeti que altres ciutats que estan tan necessitades com nosaltres aprofitin doncs, que nosaltres literalment vedem. No? Per tant, et diria recuperar aquella ambició de buscar el màxim d'èxit possible a la ciutat, de recuperar quanta més mobilitat millor, que això anirà unit a protegir el màxim volum d'empreses i a protegir a les principals indústries de la nostra ciutat.
Doncs moltes gràcies, senyor Roger Pallarols, director general del Gremi de la Restauració, per la informació que ens ha donat sobre aquest castigadíssim sector econòmic clau en el nostre país. Que passi una bona nit i un bon cap de setmana. Passi-ho bé.
Igualment, moltes gràcies.
Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Els dentistes es contagien menys de la Covid-19 que altres professionals que treballen en el món de la salut i que la població en general, segons un informe elaborat pel Consell General de Dentistes d'Espanya. Hem de conèixer quines són les causes que puguin explicar aquestes dades i per què les clíniques dentals són un entorn raonablement segur si es mantenen els protocols de seguretat i higiene adequats. Les enquestes fetes a Espanya entre professionals de la salut, el 16% han estat afectats per coronavirus. Però en els dentistes, la xifra arriba només al 4%, i d'aquests només 12 casos, hi havia sospites de que s'haguessin infectat en l'àmbit laboral, és a dir, la clínica. L'enquesta es va fer entre l'any... Es va fer entre 2.000 odontòlegs. Però no només passa a Espanya això, sinó que el cas dels dentistes és general en tot el món. Així ho diuen les enquestes fetes als Estats Units, la Xina, Itàlia, Holanda, etc. Els dentistes treballen amb els pacients en la pròpia boca, el que val a dir que podrien contagiar-se molt més, donat que la transmissió del virus es fa més per l'alè, per la boca, i d'aquí venen les mascaretes. I podríem dir que les possibilitats d'infecció que tenen els dentistes no solament és pel coronavirus, sinó també per altres possibles infeccions d'altres virus que transmeten malalties diverses. Per què els dentistes es contagien menys que els altres professionals de la salut? Quines eines empren per no contagiar-se? I per respondre a aquestes preguntes tenim el director mèdic de la Clínica Dental Augusta Real Casanyes, doctor Francesc Real Voltes, que també és professor de la Facultat d'Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon vespre, doctor Real, per estar amb nosaltres al programa d'Economia en Valors de Ràdio Estel.
Hola, bon vespre, un plaer.
Doncs vostè s'ha contagiat del coronavirus, doctor Real?
No, almenys que jo sàpiga. No m'he contagiat ni jo ni ningú que treballa a la nostra consulta, ja siguin els odontòlegs que formen part del nostre equip com del personal auxiliar, o sigui que podem donar gràcies a Déu que hem tingut sort.
Sí. Com és que els dentistes tenen molt menys contagis per la Covid-19 que els altres professionals de la salut, doctor Real?
A veure, realment no ho sabem. De tota manera, nosaltres, els odontòlegs, sempre hem treballat molt protegits, amb uns protocols d'higiene i d'esterilització molt rigorosos. Penseu que ara, després d'aquesta pandèmia, tothom és molt conscient de la facilitat de contagiar-se a través de la mucosa oral, de les petites partícules de saliva o dels aerosols que desprenem, doncs el tossir, l'estornudar i fins i tot el parlar. Però en el món de l'odontologia, això a nosaltres no ens agafa de nou. Ja a mitjans dels anys 80 va aparèixer un nou virus, que potser no era tan selectiu com la Covid, el virus de la immunodeficiència adquirida, el responsable de la SIRS.
Sí.
I sí que això va fer canviar tots els protocols al món odontològic, autoclaus per esterilitzar tot el material, fent a material fungible d'un sol ús, ús obligatori de guants en tots els pacients i en tots els casos sense distinció, l'ús obligatori de mascaretes, bueno, i llarg, etcètera. Tot plegat ha fet que ens trobem molt més protegits que altres professionals sanitaris enfront de qualsevol tipus de malaltia produïda pel contagi aeri.
Sí.
Penseu que fins fa poc més d'un any un anava a qualsevol metge de qualsevol especialitat, el cardiòleg, el traumatòleg, el metge de capçalera, i el professional no duia ni guants ni mascareta, per exemple. En canvi, nosaltres, el nostre món no era així, sempre hem anat molt protegits. Potser és per això que les estadístiques, sobretot al començament de la pandèmia, han sigut molt més favorables a les nostres especialitats que en altres.
Sí. Vostè ve d'una família en la que tots són dentistes, pares, fills, filles, marits, esposes, gendres, etc. Vostè porta l'ADN a l'odontologia, doctor Real. A què creu que és degut aquesta tanta vocació d'estomatòlegs a la família?
No, sí. Realment és així, eh? Mon pare, que per cert, parlant de la Covid, va morir fa poc de 3 mesos de Covid, va conèixer ma mare estudiant la carrera de Medicina. Tots dos estudiaven Medicina junts. Bueno, un cop van acabar Medicina, van fer l'especialitat d'estomatologia a Madrid. Mon pare era realment molt bo, sobretot al camp de la pròtesi i la cirurgia, i ma mare es va especialitzar en ortodòncia. Vist ara des de la perspectiva dels anys, ma mare té vora 80 anys, ara que està tan de moda el tema del feminisme, de la igualtat, home, realment lo de ma mare sí que era tot un mèrit, eh? Tota una
feina. Sí. Sí, sí.
I obrir professionalment en un món d'homes i triomfar en tots els aspectes de la vida, ara ho veiem més normal, però bueno, ma mare era i és molta mare. Bueno,
sí.
Que m'estic liant, que a mi de seguit m'embolico. Total, que jo des de petit sí que és veritat que he viscut el món odontològic a casa, i m'imagino que això em va portar a agafar aquesta vocació. Quan jo vaig estudiar odontologia, doncs la història es va repetir, eh? Em vaig fixar des del començament de la carrera amb una noia molt guapa i molt competent, i vaig per on em vaig casar amb ella.
Sí.
I la qüestió és que ara tenim una filla, la Isabel, la gran, que ja ha acabat odontologia i començarà al setembre l'especialitat d'ortodòncia com sa mare i sa àvia, i una altra filla, la Maria, que està acabant el primer curs d'odontologia. A part tinc més fills, el que passa que estudien altres coses.
Sí.
Total, que algo deu haver en el nostre ADN que ens porta a agafar aquesta vocació d'ajudar altra gent en l'àmbit odontològic. Sí, sí, realment és així.
Sí, sí. En les consultes d'avui, doctor Real, què és el que més es demana? L'estètica, la pròtesi, la cirurgia bucal, l'ortodòncia?
Bueno, en realitat, jo crec que no és tant un tema de demanda. Cada pacient és un individu amb unes necessitats concretes. Sí que és veritat que, per exemple, un problema amb la malposició de les dents influeix en tot el funcionament de la boca. Una malposició implica més risc de càries, més risc de tenir problemes periodontals, de les genives, i, en conseqüència, més risc de perdre dents. O sigui que potser el tractament d'ortodòncia sí que és una que és l'especialitat encarregada de posar les dents a lloc.
Sí.
I que és un tractament que es fa molt perquè realment és molt necessari. A més, ara, avui en dia, portar ortodòncia no vol dir portar bràquets. Les tècniques d'ortodòncia invisibles, els alineadors, el que la gent coneix com l'Invisalign, que és una marca comercial, fa que un pacient que necessita aquest tipus de tractament doncs no faci falta que porti bràquets. A la nostra consulta, tant a la de Barcelona, a la Via Augusta, com a la que tenim a Sant Climent del Llobregat, els tractaments d'ortodòncia que dirigeix la doctora Casanyes, la Elena Casanyes, són majoritàriament realitzats amb aquest tipus de tècnica. Sí que és veritat que potser a nivell de demanda la part estètica ja fa uns anys que està agafant com molta força les consultes, no? El blanquejament dental, les caries de ceràmica sense tocar pràcticament les dents, col·locació d'àcid hialurònic per augmentar el volum de llavis. I el que també ens hi trobem en molts casos, degut a l'estrès en el que estem tots envoltats, tots plegats, hi ha cada vegada més gent, i cada vegada més gent jove, que és bruxista. No? El bruxisme és el paràbit d'apretar les dents, amb les conseqüències que això té, desgast de dents, de mala articulació temporomandibular, que és l'articulació de la mandíbula, mal de cap, mal de cervicals...
Sí.
Però és el que et deia, eh? No es fan un tema de demanda o moda, com pot ser amb la roba, que tan aviat es porten uns pantalons acampanats, com canvia la moda i són estrets, com de repè són pantalons pirata. Cada pacient és un món, amb unes necessitats concretes, d'això la importància, en realitat, de tenir un bon equip de col·laboradors a la clínica que estigui ben format i que sigui potent.
Sí. Sempre hi ha persones en la vida que te les trobes i diu, bueno, dimarts al matí no podré venir perquè he d'anar al dentista. Per això d'anar al dentista surt car, doctor Real, donat que no hi entra la seguretat social, Què diuen els dentistes sobre aquesta poca cobertura social de la seva professió?
Bé, sí que és veritat que la salut pública cobreix molts pocs tractaments d'odontologia. Cobreix extraccions, depèn quina edat cobreix alguna cosa d'odontologia conservadora, però cobreix molt poca cosa.
Sí.
De tota manera, sí que hi ha diverses coses, diversos tòpics. Realment, si fem una anàlisi del que un pacient, posem el cas de 70 anys, per posar una edat,
sí,
i analitzem quants diners està, entre cometes, gastat en arreglar-se la boca, que no oblidem que és salut, i quants diners, per exemple, s'ha gastat en cotxes, igual no ho veiem tan car, de cotxes com podria dir una altra cosa. I sempre parlo en general, després hi ha casos concrets, i potser això no és aplicable a tothom. Pensem que per una altra banda, que si la boca està ben cuidada i es fan les revisions que corresponen al dentista, a l'odontòleg, que és un cop l'any, un cop cada 6 mesos, potser ja no hi ha tanta patologia, amb la qual tampoc ja entre cometes, no s'hauria de gastar tants diners. I per últim, en quant a la cobertura social que em preguntaves, home, dic que el Col·legi Oficial d'Odontostomatòlegs de Catalunya, el COEC, té muntada una clínica social, on es fan tractaments pels pacients necessitats, amb dificultats econòmiques, i on treballen odontòlegs que treballen de manera totalment altruista, no té cap tipus de finalitat econòmica.
On està aquesta clínica?
Està el Col·legi d'Odontòlegs està a Travessera de Gràcia, al carrer Travessera de Gràcia, cantonada amb Balmes.
Ah.
Ara no sé si és entre Balmes i Aribau, me sembla que és, i potser és entre Balmes.
Bastant cèntric, sí.
Sí, està molt cèntric. I tenen una clínica muntada per pacients més necessitats, per motius econòmics, per motius que siguin. I els odontòlegs, que el que sigui, tenen temps o tenen ganes de col·laborar, i van anar totalment, ja dic, totalment de forma altruista per treballar amb aquest tipus de pacients. I després hi ha casos concrets, com és el meu cas en particular, i com jo hi ha molta gent que col·laborem amb ONGs, en el meu cas, per exemple, en Càritas, en la salut bucodental pot ser dels més desfavorits, però això són casos més particulars. Però sí que és veritat que, home, la salut pública cobreix pocs tractaments i potser sí que n'hauria de cobrir més, sobretot els essencials, els importants.
Sí. Doctor Real, hi ha una relació entre la depressió i la salut dental de les persones? Què cal fer per evitar-ho?
Sí, hi ha una relació com qualsevol malaltia general. El pacient depressiu o el pacient deprimit és un pacient molt delicat. Primer està el fet de que els mateixos medicaments antidepressius, la mateixa medicació que porta aquest pacient, produeix com a efecte secundari la xerostomia. La xerostomia és la manca de saliva. I la saliva, al final, no deixa ser una defensa davant de les possibles patologies que pot tenir la boca. Clar, això afavoreix unes patologies bucodentals, com per exemple la càries, que és molt més sovint amb aquest tipus de pacients i, en conseqüència, lògicament, pèrdua de dents, fractures de dents. A més, és un tipus de pacient que, degut al mateix seu estat psicològic, són pacients que es cuiden poc, ni ells ni la seva boca. I, clar, tot plegat es fa una cadena que és molt complicada de solucionar.
Sí
que és veritat que amb aquest tipus de pacient és molt, molt important les revisions, i potser no les revisions anuals, sinó les revisions més sovint. Són pacients que els han de veure més sovint perquè, quan van fent brots depressius, doncs, clar, també van fent brots de deixada d'higiene oral. Doncs tot això s'ha d'anar vigilant molt.
Sí.
Sobretot a nivell molt, molt, molt conservador i molt, molt preventiu.
Sí. Doctor Real, cap on va el futur de la odontologia tant que s'avança amb la medicina?
Mira, el món de el món odontològic, igual que altres especialitats i que altres professions, està en contínua evolució. Tots els sistemes digitals, l'evolució tecnològica que estem vivint, fa que obligatòriament hem d'estar en contínua formació. Moltes vegades, i jo els explico a la facultat als alumnes, que la formació odontològica que a mi em van ensenyar quan jo estudiava la carrera, fa 20 i tants anys, i la que, per exemple, li van ensenyar a mon pare, era pràcticament la mateixa. No hi havia gaire diferència. Però, en canvi, l'odontologia que em van ensenyar a mi, amb la que ha après ma filla, no s'assembla de res.
Carai.
Al igual que els col·laboradors que estan a la nostra consulta, el fet d'estar a la facultat i ser professors, en el meu cas és l'any 98, ha fet que sí o sí, obligatòriament, estem obligats a formar-nos. La veritat és que tot un avantatge, tot això. Però sí que és veritat que l'odontòleg d'ara ho ha de tenir molt clar. La diferència està i estarà en qui es formi contínuament, perquè el que estan fent avui i el que farem dintre de 10 anys realment no s'assembla de res.
Sí. Doncs moltes gràcies, doctor Francesc Real i Voltes, director mèdic de la Clínica Dental Augusta Real Casanyes i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, per la seva intervenció al nostre programa Economia en Valor de Ràdio Estel. Que passi una nit tranquil·la i un feliç cap de setmana sense mals de queixals. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Una abraçada.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
La pandèmia ha dut més d'1,5 milió de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
I fins aquí el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Josep Maria Tarragona i Clarasó, historiador, escriptor, periodista, enginyer industrial i biògraf del gran arquitecte Antoni Gaudí i Cornet. Roger Pallarols, director general del Gremi de la Restauració, el doctor Francesc Real i Voltes, director mèdic de la Clínica Dental Augusta Real Casanyes i professor universitari, de Deontologia de la Universitat Internacional de Catalunya. El control tècnic ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agurés. Que tinguin una bona nit i un feliç cap de setmana. És temps de festes importants. El diumenge és la festa de la Santíssima Trinitat i després ve el Corpus. El diumenge passat vam tenir la Pasqua de Pentecosta. Que siguin feliços, ara que sembla que estem dominant el coronavirus, però encara no l'hem dominat del tot. No es confiï massa. Adéu-siau.